Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem sentit l'Església acusant el govern espanyol de dividir la societat amb la memòria històrica. Això a 48 hores perquè sigui 20N, en què enguany farà mig segle de la mort de Franco. L'executiu espanyol ha iniciat avui els tràmits per il·legalitzar 4 fundacions feixistes i per crear un registre de la simbologia franquista que encara està pendent de retirar. També us hem parlat de la visita de Volodymyr Zelensky a Espanya. El president ucraïnès, que a la tarda anirà a veure el Guernica, acompanyat de Pedro Sánchez, dina ara amb el rei Felip VI, després d'haver-se reunit amb empreses militars. Zelensky, que ahir era a França, se n'anirà demà a Turquia. Fa un tour per aconseguir recursos per mantenir la guerra contra la invasió russa. I ens hem fixat també en la denúncia de Comissions Obreres sobre la bretxa salarial. De mitjana, les dones cobren menys respecte dels homes, l'equivalent al sou d'un mes i mig. O el que és el mateix, és com si les dones treballéssim de franc des d'ara i fins que s'acabi l'any. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, comencem amb una última hora perquè la Guàrdia Civil torna a posar el punt de mira a l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Un nou informe connecta l'empresa de Cerdán, Servinavar, amb Acciona i assegura que el 75% dels beneficis que rebia l'antic secretari d'organització del PSOE, ara en presó preventiva, provenien de projectes fets entre totes dues empreses. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil també situa l'entorn familiar de Cerdán com a beneficiaris de suposades comissions il·legals per adjudicacions irregulars d'obra pública. L'informe apunta que la germana de Cerdán hauria cobrat més de 20.000 euros de Servinavar i que el seu cunyat n'hauria rebut més de 50.000. Al País Valencià, la jutge que investiga la gestió de la Dana demana les gravacions de les compareixences del president en funcions Carlos Mazón a les Corts i al Congrés. La magistrada aclareix que Mazón tenia competències per donar instruccions als membres del Consell i que tenia en el llistat de trucades de Salomé Prades a Mazón les comunicacions que van ser cancel·lades. Mentrestant, els socialistes denunciaran Mazón a la Fiscalia per un presumpte delicte de fals testimoni a la compareixença de dia al Congrés. Ho ampliem des de València, Alba Barbosa.
Bona tarda. El PSPB considera que Carlos Mazón no va dir la veritat en moltes de les preguntes que li van formular durant la seva compareixença. Diana Morán, secretària general dels socialistes valencians, ha criticat Pérez Llorca, proposat per rellevar Mazón, que demà oficialitzarà la seva candidatura.
És el número 2 de Mazón i, por tanto, viene a tapar lo que se ha hecho y la negligente gestión de la que él también forma parte.
El líder del PP, Núñez Feijóo, ha anunciat avui que Mazón també dimitirà com a president del partit al País Valencià.
Més coses, les inversions anunciades pel govern espanyol per escurçar a menys de 2 hores el temps de trajecte en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid no van en detriment de les prioritats de la Generalitat per millorar la xarxa ferroviària. Ho ha assegurat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha detallat el full de ruta que segueix el govern.
Des del govern, en aquests moments estem totalment centrats en, 1, millorar el sistema de rodalies i totes les inversions que s'estan desplegant, 2, la millora i, per tant, la implementació de l'eix orbital i transversal, 3, millorar efectivament el temps de connexió entre Barcelona i València.
Als Estats Units, el cas Epstein pot fer avui un tomb. La Cambra de Representants vota si demanen que es facin públics tots els documents relacionats amb el financer i delinqüent sexual Jeffrey Epstein, que es va suïcidar a la presó el 2019. Aquests arxius estan en mans del Departament de Justícia. La gran incògnita és fins a quin punt poden esquitxar Donald Trump i altres persones famoses. Ho ampliem des de Washington, Oriol Serra.
Fins ara, el president nord-americà s'hi havia oposat, un fet que havia fet créixer les sospites sobre la seva potencial implicació en el cas. Sospites que els darrers dies han augmentat amb la publicació d'e-mails del propi Jeffrey Epstein afirmant que Trump havia passat moltes hores amb una de les noies explotades. Així doncs, Trump i el seu partit han optat per canviar l'estratègia i demanar el vot a favor de la publicació dels documents. Com a defensa, ha triat l'atac ferotge.
No tenim res a veure amb Epstein. Els demòcrates sí, tots els amics eren demòcrates. Larry Summers, Bill Clinton van anar a la seva illa, ells i altres, tots demòcrates.
Fins ara ja s'han filtrat milers de documents relacionats amb el cas. La votació es preveu que tingui lloc aquest vespre, hora de Washington.
Passant 5 minuts de les 3 de la tarda. Som a la segona hora del Catalunya migdia, però avui és una segona hora una mica diferent. Ara de seguida anirem a publicitat. I en tornada a la publicitat ens dedicarem a un tema que ens amoïna especialment a l'estiu, tot i que ens hauria d'amoïnar durant tot l'any. Tenim massa boscos a Catalunya? Els gestionem bé quan toca i quan en teoria no toca? Podem prevenir els incendis, que cada estiu, malauradament, són notícia a les nostres antenes? De seguida, després de la publicitat, en dos minuts, analitzarem al Catalunya Migdia la gestió dels boscos a Catalunya i si això ha de servir per prevenir els incendis a l'estiu. Ara tornem.
Catalunya Migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Si sents la teva veu en aquest anunci, truques a un advocat i si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017, que el teu Firewall fa aigües? 017, que els trolls et molesten? 017, si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Barcelona diu prou.
Prou a la humiliació a les xarxes socials.
Prou al control dels dispositius mòbils de les dones.
Prou a la difusió no consentida d'imatges íntimes.
A Barcelona, una de cada cinc dones pateix algun tipus de violència masclista digital. Aquest novembre participa en els actes del teu barri i digues prou.
25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Ajuntament de Barcelona.
No m'agrada el pessebre!
Doncs vés-te'n, perquè en aquesta casa es fa pessebre.
Després de 12 anys, torna un dels espectacles més estimats de la Perla 29. Natale in casa Cupiello, d'Eduardo de Filippo i direcció d'Oriol Brogi. Un clàssic de Nadal al Teatre La Biblioteca a partir del 19 de novembre. Entrades a laperla29.cat.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I vaig estar un mes i mig a la presó de l'Eternitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprant-me per Vinted sento que faig menys mal amb els meus vicis.
De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. A la tarda de Catalunya Ràdio volem saber què us passa.
A l'avinguda del Canal de Mollerussa, què està passant?
És el punt més afectat d'aquestes bandades d'estornells que
volen això. Que no poden, mateix. Clar.
Això mateix.
Foten uns escàndols i que se caguen.
Escoltem els problemes i oferim solucions.
El que funciona millor és un producte desengreixant. Deixar-ho estapar una mica i després amb aigua netejar-ho. Però no és l'ataca, és que queda la merda.
Clar.
El que sigui és trobar-ho. Com menys sec estigui, molt millor.
La tarda de Catalunya Ràdio.
No volem la merda seca perquè s'ha d'estubar.
Amb Francesc Garriga.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Com us deia, encetem una segona hora un pèl especial al Catalunya Migdia, perquè avui no tindrem els tertulians habituals per analitzar les notícies del dia, sinó que volem fer una mica de mirada més en profunditat i una mica més reposada. Volem parlar sobre la gestió forestal a Catalunya. Cada estiu, malauradament, a més, cada estiu més, estem pendents dels incendis, dels focs que afecten el nostre país. I que sovint carreguem la responsabilitat en allò que, en teoria, diem que no s'ha fet a l'hivern. Hi ha aquella dita que diu que els incendis s'apaguen a l'hivern. És veritat? O això no va ben bé així. Per això saludem l'Anna Sanitges. És enginyera forestal, cap de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. També l'Eduard Pla, doctor en ecologia i investigador del CREAF, expert en els efectes del canvi global en els ecosistemes forestals i també en l'àmbit de l'ecologia del foc. Bona tarda.
Bona tarda.
I també benvingut al Catalunya Migdia. I també tenim el Marc Castellnou, que és cap del grup d'actuació forestal GRAF dels Bombers de la Generalitat, que són la unitat dels bombers especialitzats en els focs forestals de gran magnitud. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ui, ens acabem una mica de retard al Marc, però us faig la primera pregunta a tots tres, aquesta que jo deia. És veritat això que diem a vegades, que els incendis s'apaguen a l'hivern, o no va tant així i els incendis s'apaguen a l'estiu quan estan cremant?
Bueno, aquí, tenint un bomber a la taula, és veritat que els incendis, apagar-se, s'apaguen a l'estiu. Però podem fer molta feina a l'hivern perquè ho tinguin més fàcil o tinguin la possibilitat de pagar-los a l'estiu.
La veritat és que necessitem molts hiverns per reconduir segurament la situació que se'ns planteja i que sobretot ens accentua unes condicions climàtiques cada cop més agreujades.
A veure, doncs, a veure, per al·lusions, Marc, a l'estiu o a l'hivern s'apaguen els incendis? Sí.
Vale, com diu l'Anna, els incendis els apaguem a l'estiu. I també els apaguem a l'hivern, eh? Vull dir, perquè incendis tenim tot l'any. Ara, per apagar els incendis necessitem territori, necessitem estructures de vegetació diferents, necessitem mosaic i necessitem gestió forestal, i aquesta és la feina que es fa durant tot l'any. Si no només l'hivern, prevenció, sinó durant tot l'any mantenent el món rural viu. Llavors, vaig dir fa poc, el 63% dels perímetres de Catalunya, d'incendis, quan els apaguem, utilitzem infraestructura del món rural, infraestructura agrícola, bàsicament de la pagesia. I sense aquesta infraestructura, sense aquesta gestió forestal, sense aquests pagesos, no pagaríem els incendis. I això és clau, tindreu clar.
Marc, sovint ens fixem en el canvi climàtic de dir no, cada vegada les temperatures són més altes. No sé si us amoïna més, com a bombers, que les temperatures cada estiu siguin més altes o que l'estiu duri més mesos. Perquè ara és veritat que comença a fer calor molt abans del que ho feia fa 30, 40, 50 anys, i també dura molt més la calor. Ara, fins fa dos dies, estàvem amb mànigues de camisa, com aquell que diu. Què us amoïna més, les temperatures molt altes o que el període de canícula, diguem-ne, duri molt?
Bàsicament, les dues coses. Lo que mos... millor, però bàsicament el que ens preocupa és l'estrès de la vegetació, l'estrès dels nostres boscos, lo cascats o els disponibles que estan per cremar. I això és perquè no tenem prou recursos per viure amb el clima que tenim actualment. El clima ha canviat. Com tu dius, l'estiu és més llarg, és més intens, i això acaba aviat els recursos. És com tenir una família que no només ha de pagar deutes importants, sinó que, a més, està vivint de dèficit, o sigui, per davall de les seves possibilitats durant més temps a l'any. Aquella família tindrà molt malament per tirar endavant. Però els boscos és això. Estem passant d'una situació on tenim sempre anys complicats i anys molt complicats. Doncs això és una mica la situació ara, com ara. No hi veiem una sortida clara més enllà de que els nostres boscos s'adaptin al nou clima. I això, com bé deia l'Eduard, és una feina de molts hiverns. Hi ha un procés llarg.
A veure, Eduard, com podem fer que els boscos, o com permetem que els boscos, per ells mateixos, s'adaptin al nou clima?
Ho acabes de dir perfectament. Els boscos són un sistema viu. I com a sistema viu, es van adaptant a aquestes noves condicions i ells ho fan de forma espontània. De fet, si ens hem passejat aquests últims anys, aquests anys de sequera, hem pogut observar boscos amb capçades seques, amb mortalitat. Això és una forma en què la natura té d'adaptar-se a aquestes noves condicions canviants. Ara, en un país amb una relació amb els humans tan important com el nostre, el que podem fer, o el que proposa la gestió forestal, o m'estimaria més parlar de la gestió territorial, és acompanyar aquesta transició i ajudar aquests boscos a que siguin més robustos, el que en diem en ecologia més resistents i més resilients a les noves condicions climàtiques.
L'altre dia explicàvem la notícia, que dèiem, ja sabem que les fagedes a Catalunya és el punt més al sud d'Europa on hi ha fagedes, però dèiem, és que igual tenen els dies comptats, perquè les condicions climàtiques faran que d'aquí a 4 dies, com aquell qui diu, no puguem tenir fagedes a Catalunya. Ens hem d'habituar a que els nostres paisatges canviaran i contra això no hi podrem lluitar?
Aquesta és una realitat. Els nostres paisatges canviaran perquè també han anat canviant al llarg de la història geològica del planeta, diguéssim. Però és veritat que l'estratègia que fan servir aquelles espècies que tenen més restriccions o més requeriments, diguéssim, d'humitat i temperatura, van a buscar aquestes condicions sovint a una alçada més alta, o busquen llocs, indrets amb el sol són més profunds, amb obagues, etc. I això està passant, ho estem observant, i per tant és una estratègia que els organismes vius migren buscant, encara que ens sembli que els boscos...
No... Tenen una altra manera de migrar, no, no com els animals, sinó que no tenen potes, i per tant els arbres no marxen, però sí que van morint i ja no reneixen amb la mateixa espècie.
Són substituïts per espècies més ben adaptades.
Potser el que podríem afegir, o plantejar, no?, que és cert que els boscos es reorganitzaran i hem d'assumir que el paisatge canviarà, però que el repte que tenim a les nostres mans és com passarà això, no? Pot passar d'una manera dràstica, violenta i posant en risc els ecosistemes i la vida de les persones, com són aquests grans incendis forestals, o podem invertir en el territori, podem acompanyar, podem obtenir fusta, podem obtenir aliments i podem, doncs, buscar una solució més bona per nosaltres, no? Entenent que la natura és evident que tirarà, no?
Sí. Si em permeteu, entrar, bàsicament, el que acaba de dir ara els dos contertulians és clau. Vull dir, els nostres boscos, com bé diu Eduard, les espècies estan migrant, estan es deixar de regenerar en un lloc i comencen a moure's i regeneren altres llocs i ocupen nous espais. I com diu l'Anna, això ho podem fer dràsticament o planificadament o ajudant el nostre bosc. Però bàsicament aquests grans incendis que estem a escala global són això. Taques d'espais oberts que permeten a la vegetació emigrar són pertorbacions. Dins el món de l'ecologia, les pertorbacions són claus per a aquests processos de migració i adaptació amb aquest canvi climàtic. A nosaltres, a Catalunya, que és un país petit i un país amb una gran influència humana, com diu Eduard, necessitem acompanyar els nostres boscos perquè aquest procés d'ocupar espais nous necessitem fer que els acompanyem a crear aquestes obertures nosaltres de forma planificada, de forma que podem preservar el màxim de biodiversitat, perquè si no els grans incendis ho faran d'una forma dràstica amb un estiu, dos estius o tres estius, com hem vist al nord-oest peninsular, com hem vist a Portugal, com hem vist a Califòrnia, com hem vist a Austràlia. És un procés conegut i el que estem dient és que aquests grans incendis bàsicament ensenyant com està tot el món readaptant-se amb aquest nou... I nosaltres podem escollir entre si fem aquesta gestió tot l'any per ajudar els nostres boscos o neguem la major, diem no, aquí no tindrem grans incendis i intentem aturar el procés de canvi. Quan diem procés de canvi vol dir aturar que el bosc s'adapti al clima i per tant deixar d'acompanyar el nostre bosc, tenim que el desastre serà absolut. Necessitem fer aquest procés d'acompanyament, necessitem entendre'ns perquè realment els incendis i nosaltres com a territori o no ho podem fer.
Recuperem la comunicació amb el Marc Castellón, que ens arriba amb algunes dificultats, perquè voldrem parlar amb ell exactament com fan els bombers per lluitar contra els incendis que tenim avui dia, que són molt més virulents dels que teníem fa alguns anys, en bona part per culpa del efecte del canvi climàtic i també per aquests canvis en els boscos que tenim al nostre país. Volies dir una cosa?
Sí, bueno, volia llançar una idea, no?, amb el que plantejàvem amb els companys. La situació actual és complexa, no?, i és evident que el canvi climàtic és aquí, els boscos estan plens de combustible, però l'error moltes vegades és pensar que no hi podem fer res, no? Que com amb el canvi climàtic, no? Doncs mira, doncs que cremi i que ja restaurarem, no? I malauradament això és una idea que no ens podem permetre com a país, és a dir, podem actuar i hem de saber aprofitar que a Catalunya tenim molt coneixement dels incendis forestals i cal reivindicar aquí el paper dels bombers, perquè tenim un cos graf amb el Marc al capdavant, que són dels millors analistes d'incendis del món, que saben en cada zona quin és l'incendi més perillós i que més ens pot afectar. I també tenim equips d'enginyers forestals que coneixen quines són aquells tractaments de la vegetació, de fer desbrossades, de treure el número d'arbres, perquè això generi una oportunitat perquè els bombers, quan hi hagi aquell incendi tan dolent, doncs puguin fer un contrafoc. No? Això està identificat i el que ens cal doncs és replicar-ho i replicar-ho perquè hem vist que funciona.
Després seguim amb l'Anna i amb l'Eduard parlant sobre la gestió forestal i tot plegat, però aprofito que tenim ara el Marc Castelló de nou i després si de cas ja l'acomiadarem perquè amb aquestes dificultats, però Marc, a vegades hem parlat d'incendi de quarta, de cinquena, de sisena generació. Ara mateix per quin anem? Els últims que són sisena?
No, són sisena i físicament no tenim cap altre procés que puguem imaginar.
Què vol dir sisena generació? Com són els
incendis? Bàsicament les sis generacions d'incendis són els objectius dels quals bombers ens han anat focalitzant. La primera generació és la continuïtat de paisatge. La segona generació és la continuïtat i la velocitat. La tercera és la continuïtat, la velocitat i la intensitat. La quarta és la continuïtat, velocitat, intensitat i la interfase urbano-forestal. És a dir, a la quarta tenim un canvi radical. A la quarta deixem de pagar incendis per defensar els boscos i apaguem incendis per defensar la població dels boscos que cremen. La cinquena és conflagracions, és a dir, simultaneïtat en zones geogràfiques d'incendis continus, ràpids, intensos, afectant a la població. I la sisena és quan aquests incendis continus, ràpids, intensos, afectant a la població i que se donen de forma simultània en una zona, comencen a canviar l'atmosfera i crear el que anomenem tempestes de foc. Quan ells tenen l'energia suficient per generar les condicions pròpies per generar tempestes de foc, poden cremar a 8, 9, 10, fins a 14.000 hectàrees hora. I amb aquest ritme poden generar incendis de centenars de milers d'hectàrees i inclús fins al milió d'hectàrees, gestionant, cremant, eliminant tot un ecosistema, que això és el que hem vist a nivell planetari des de l'any 2017. Llavors, aquest és el repte en aquest moment. Com adaptem, com acompanyem els nostres boscos per garantir que tenim incendis de primera, segona o tercera generació i no els incendis que canvien tot un ecosistema en un sol event i que llavors ens deixen a tots fora de lloc, ni capacitat nostra com a societat d'adaptar-nos, i amb una pèrdua brutal de biodiversitat.
Mm. Després, doncs, parlarem amb l'Eduard i amb l'Anna com evitar que els incendis arribin a cinquena o sisena generació, perquè, clar, per vosaltres, un cop no s'ha fet la feina prèvia i us trobeu amb aquests incendis, hi ha un moment, Marc, que l'objectiu ja no és apagar l'incendi, sinó intentar trobar el lloc per on pugueu no fer-lo créixer. Però hi ha un moment que, clar, hi ha algunes forces, alguns focs que són pràcticament inassumibles.
No, aquests focs, bàsicament, has de buscar el seu punt dèbil. O sigui, el que no pots fer és malgastar recursos d'extinció quan el foc és fort i has de buscar el seu punt dèbil. Nosaltres us resumim en la pregunta què és el que l'incendi vol fer i què és el que realment pot fer, i allà on hi ha diferències és on nosaltres tenim una oportunitat. Però això vol dir que el paisatge ha d'estar preparat, i si el paisatge no està preparat no tenim oportunitats. Mm. I per això cal identificar què és el que volem defensar d'aquell territori, què és el que podem deixar que caigui, on estan les prioritats. I ja no estem treballant a nivell de recursos i tecnologia, estem treballant a nivell d'estratègia, que és una mica el que t'explicava l'Anna. Nosaltres aquest coneixement el fiquem a disposició dels gestors forestals i entre tots, treballant en equip, comencem a construir un país més resilient. I aquesta és l'estratègia bàsica en la qual el món de l'ecologia també ha d'entrar per fixar quins són els valors, per fixar quins són... Nosaltres com a bombers necessitem poder, a l'hora de decidir, prioritzar el bé comú, prioritzar el paisatge de demà.
La Generalitat, Marc, ha anunciat que ampliarà el cos de bombers els pròxims anys. Calen més efectius? Calen més materials? O al final hi ha un moment en què ja no es pot seguir ampliant la plantilla i seguir ampliant els mitjans?
Calen recursos que s'han de mantenir actualitzats, cal coneixement i cal gestió de territori. La Generalitat ha anunciat que mantindrà aquests recursos d'extinció, que els cuidarà, els renovarà, però sobretot ha anunciat que començarà a fer gestió de territori. I aquest és una mica l'objectiu. Jo, per poder treballar els incendis, necessito un territori gestionat. Evidentment, necessito els meus bombers formats, equipats, els meus parcs a lloc, els meus recursos a lloc, però sobretot necessito també un territori gestionat per poder fer la feina, perquè si no, entrarem a la paradoxa de l'extinció, que bàsicament és que com més intento apagar incendis sense gestionar el territori, més grans se'n fan els incendis, que és una mica on estan els nord-americans, on està Austràlia, on estem l'Europa mediterrània i on estan l'Europa occidental, no? Llavors, doncs, tenim aquest repte. I sobretot hem d'entendre que el que estem fent avui, quan decidim, és no defensar el que tenim, sinó decidir quin és el paisatge demà. Quan apaguem un incendi, el que se mos crema canvia i evoluciona. El que no s'ha cremat, bàsicament, és el que té potencial de cremar. Llavors, hem d'entendre que un procés de gestió de territori és un procés creatiu, no és un procés defensiu. No podem enfrontar-nos a l'emergència climàtica intentant-nos defensar. Ho hem de fer prenent decisions per crear un paisatge més resilient, com deia l'Eduard, més resistent per demà. I tenim el coneixement per fer-ho, tenim les eines per fer-ho, el que hem de fer és unificar els criteris amb una visió de país. I aquest és el repte.
I deixa'm preguntar abans d'acomiadar-te. A vegades hi ha polèmica quan hi ha un incendi en marxa sobre com han de conviure els bombers, els voluntaris, els ADFs, qui ha de tenir paper en l'extinció, si ha de ser el qui coneix el territori, el trepitja cada dia, o algú altre que tingui una visió més de conjunt i que potser té més coneixement de per on, cap on va o on es pot afrontar tot plegat. Aquesta convivència entre tota aquesta gent que de bona voluntat vol ajudar, com es gestiona això en un moment de màxima crisi com és un incendi viu?
Catalunya té un sistema únic i és considerar tot aquest món dels ADFs, que és un avantatge clau per Catalunya com la primera intervenció al seu territori. O sigui, a cada territori té la seva gent que el coneix, que l'ha de gestionar i que és la primera intervenció amb aquests incendis. Això ens estalvia gran quantitat de recursos. El que no podem fer en un país com Catalunya és com si això fos un pati a l'escola tots detrás de la pilota, sense tindre una estratègia. Llavors hi ha una estratègia. Hi ha uns recursos que tenen gran capacitat, que són els que es mouen pel país i són capaços de fer aquesta...
Sí, sembla que perdem directament el Marc Castellnou. El volia acomiadar ja per fer... No sé si que l'estava parlant, no sé si t'hem recuperat, Marc, o no, perquè sembla que estàs en marxa i, per tant...
Ja ho sento, eh?
Ja, sí.
No, ara estic parat.
Vale. Doncs t'hem perdut l'última part de la resposta que estaves donant. Que no, podeu anar, no pot anar tothom darrere de la pilota, deies, com si fos un pati d'escola.
No, bàsicament, no podem fer això. Bàsicament, han de tindre uns recursos que estan al seu territori, que són els que fan la primera intervenció, i són els que fan aquesta gestió de territori. I un recursos d'extinció que tenen potència, que es mouen per aquest territori. Llavors, aquest equilibri de primera intervenció i intervenció ampliada...
És impossible la comunicació amb el Marc Castellnou, per tant l'acomiadarem i ens quedarem amb la Dora i amb l'Anna. Ara anirem a publicitat, però sobre el que estava explicant el Marc, sobre el que és la lluita contra l'incendi quan està en marxa. Després de la publicitat analitzarem la gestió forestal, quan no hi ha l'incendi, què es pot fer i què és el que cal perquè tinguem els boscos més ordenats i més preparats, com ens deia el Marc, per part de poder fer front als incendis. Sobre el que estava explicant, alguna cosa volíeu comentar-hi?
Jo reforçar la idea, no?, que les ADFs són una eina clau. Quan el Marc parla de primera intervenció, vol dir que quan hi ha una petita columna és la gent del territori que surt de seguida amb pick-ups, amb cubes, a apagar aquest incendi. I això fa que no n'hi hagin molts alhora els dies de més perill, i això ajuda moltíssim, no? També aquestes ADFs amb cubes doncs donen suport als bombers en el moment de l'extinció. Jo crec que és un fet diferencial i és una cosa que com a ciutadans, no?, i ciutadanes hem d'estar orgullosos.
Bé, doncs queden 3 minuts per arribar a 2:15. Farem una pausa per la publicitat. Ens hem centrat molt en com lluitar contra l'incendi quan està cremant, però ja ha explicat el Marc Castellnou diverses vegades que jo el que necessito per fer front a l'incendi és que el territori estigui ordenat, estigui cuidat, estigui gestionat. Després de la publicitat analitzarem com gestionem aquest territori, com gestionem els boscos, com gestionem que els bombers, quan hagin de fer front a l'incendi, tinguin el caminet, podríem dir, per poder lluitar contra les flames. Serà després de la publicitat.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Radio. Son 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3K.
Catalunya migdia.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure, fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a Esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Fundació Esportium, Movistar i la Comunitat de Madrid.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària. Per joves d'1 a 100 anys.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Jael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Hola, Anna. Avui fa 15 anys que ens vam conèixer i igual que aquell dia avui comparteixo amb tu un dècim de Nadal. Aleshores només compartíem un dècim, però avui compartim una hipoteca, un nen i la passió pel cinema clàssic. No sé si ens tocarà, però aquell dia a mi ja em va tocar el gordo. I love you, Joan.
Que mono.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si et persegueix un fantasma, avises els caçafantasmes. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017. Que t'estafen amb criptomonedes? 017. Que el teu firewall fa aigües? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passa un minut de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà en aquesta segona hora especial en què estem analitzant la gestió forestal a Catalunya i com lluitar contra els incendis. I aprofitem per fer-ho ara, el mes de novembre, quan afortunadament no tenim incendis en marxa i no se'n preveuen en els pròxims dies perquè les condicions climàtiques no ho permetran. Ho fem amb l'Anna Sanitges, enginyera forestal, cap de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, i l'Eduard Pla, doctor en ecologia i investigador del CREAV i expert en els efectes del canvi global en els ecosistemes forestals i en l'àmbit de l'ecologia del foc. Hem parlat amb el Marc Castellnou, que ens deia: des de bombers, nosaltres necessitem mitjans, necessitem personal, però sobretot necessitem que el territori estigui gestionat. Molt bé, què vol dir un territori gestionat? Perquè això queda molt bé, però concreteu-me una mica. Què vol dir gestionar el territori?
Doncs, a veure, gestionar el territori vol dir trobar un model, perquè és veritat que en el passat hi havia un model d'ús del bosc que fins i tot era un model de, podríem dir, de sobreexplotació dels recursos. Ara fa un segle la gent s'escalfava, construïa tots els recursos que sortien del bosc. En unes dècades cap aquí hem passat d'aquell model a una absència de model, podríem dir, o estic simplificant, o no hem acabat de trobar una estratègia per la majoria dels nostres boscos, sobretot aquells boscos que han aparegut en aquelles zones agrícoles que s'han abandonat l'activitat perquè era terrenys més marginals, terrenys més pobres, i per tant allà ha aparegut bosc nou. Llavors, gestionar el territori és tenir aquesta visió àmplia, que nosaltres podríem dir una idea, Marc, podria ser allà on sigui possible i sigui desitjable recuperar aquest mosaic d'usos en el qual hi ha bosc en diferents graus de maduresa, hi ha territori agrícola, pastura i activitat humana. Aquest model, que seria desitjable en molts indrets de Catalunya, doncs és el que hem d'anar desenvolupant i hem d'anar treballant. Aquesta seria una idea.
Però qui fa això?
Bé,
perquè, clar, és a dir, fa 200 anys, clar, qui tenia un tros de bosc podia agafar la fusta i vendre-la, perquè era rendible. O agafar la fusta per construir-se la casa seva. O tenir un terreny en el qual podia pasturar, doncs, el seu ramat. Però ara, si la fusta no és rendible perquè es paga molt poc, si ja no tenim ramats, perquè cada vegada hi ha menys ramats allò lliures pel territori, qui s'encarrega de fer això? O com ho fem?
Qui gestiona els boscos? D'entrada, si mirem quin tipus de boscos o quina propietat tenim als boscos, doncs cal recordar que a Catalunya el 75% dels boscos són privats. Per tant, qui gestiona els boscos de Catalunya, a excepció dels del Pirineu, que aquests són els boscos públics que són dels municipis o de la Generalitat, dels municipis del Pirineu, doncs qui els gestiona són els propietaris i propietàries forestals. I és cert, no?, que trobem la paradoxa de que qui més o qui té la primera responsabilitat de cuidar-se'n, doncs és qui ha d'invertir en un territori, però que qui no obté els beneficis directes són totes i tots, no? Des de CO2, des de paisatge, des de lleure, des de bolets, des de castanyes, un llarg etcètera, no? Llavors, a la resposta hauríem de pensar que qui ens anem de cuidar dels boscos, perquè aquesta gestió al final és tenir cura dels boscos, ens anem de cuidar totes i tots, des de la propietat, però també des de les administracions. Per exemple, des de la Diputació de Barcelona, fa 25 anys que treballem donant suport a les associacions de propietaris forestals. A la demarcació hi ha 21 associacions de propietaris forestals, que aquests propietaris s'organitzen, no?, per tenir aquesta economia d'escala, per compartir l'enginyer, per compartir, no?, aquestes despeses i aquests projectes, i la Diputació amb suport dels ajuntaments, no?, que hi ha un total de 207 ajuntaments implicats en aquestes associacions, doncs donem aquests recursos per fer aquesta gestió forestal i sobretot aquesta gestió forestal estratègica que comentàvem abans, que ens servirà, doncs, per intentar posar portes al foc perquè quan hi hagi un gran incendi, doncs, es quedi parat allà on els bombers puguin actuar.
Si jo ara faig la pregunta genèrica de: els boscos catalans estan ara mateix ben gestionats, estan ben nets, els tenim ben cuidats, què em responeu? Independentment de si són privats, si són públics, si són d'aquesta associació, d'aquesta altra, de la Diputació de la Generalitat o d'una altra diputació.
Jo et diria que no, així a grans titulars, no? Perquè només estem tenint cura del 30% dels boscos del nostre país.
Per tant, per què?
Perquè la resta estan abandonats, els hi hem donat l'esquena. Per què? Doncs perquè han deixat de donar diners, i és veritat, no? Ja no es poden aprofitar, i no hem sabut, doncs, o donar-li un altre ús al bosc que pagui per aquests serveis ecosistèmics, no?, que dèiem, no?, de l'oxigen i el paisatge, i també, doncs, perquè no hem sigut implicants i dir, bueno, doncs, en el moment que s'acaba el rendiment econòmic i som les administracions, no? És a dir, en el moment del 86, als 90, aquests grans incendis forestals, es fa una aposta molt forta pels bombers de la Generalitat, i molt ben feta perquè avui tenim els millors. Es fa una aposta molt forta per identificar el risc i fem uns mapes de perill que ens permeten identificar molt bé on cada any, no?, tenim a l'estiu el màxim risc, i això ens permet limitar activitats. Però en aquell moment es decideix, fem una política forestal constant, amb una inversió constant, que ens permeti, doncs, donar resposta a aquestes necessitats dels boscos, i aquí estem, no? Ara hi ha un punt d'inflexió, i val la pena dir-ho, és a dir, segur que tothom, al seu poble, ha vist com estan construint una casa en fusta. I aquesta fusta que venia dels països del nord ara s'està creant al Berguedà o al Pirineu, perquè hi ha indústries catalanes que fan fusta per la construcció. Hi ha tot el tema de la bioeconomia, hi ha els crèdits climàtics forestals que les empreses catalanes poden invertir en gestió forestal al nostre territori. És a dir, hi ha una oportunitat, i és bo com avui, no?, amb calma, al novembre, puguem explicar, és veritat que els incendis, aquests megaincendis, ens preocupen a tots i costaran d'aturar, però és que la majoria no són aquests megaincendis, o hem d'evitar, no?, com deia Marc, que no hi hagin aquests megaincendis, que els puguem aturar i que alhora estiguem invertint al territori.
I som a temps? És a dir, tenim una finestra d'oportunitat, o ara un punt d'inflexió, ara sembla que comença a ser un punt rendible, o com a mínim se li veuen sortides a aquesta fusta. Si ara ens hi poséssim, encara hi seríem a temps?
Sempre hi hem de ser a temps, és a dir, no podem afrontar aquest repte tirant la tovallola, diguéssim. Hem d'utilitzar les eines que tenim, hem d'utilitzar els recursos que hi ha, les oportunitats que surten, i també el coneixement. Cada cop hi ha més coneixement acumulat de com seria interessant de gestionar el nostre territori, i el que falta és potser això, saber canalitzar els recursos d'una societat que cada cop és més urbana. Vivim bona part del territori en els primers 15 quilòmetres de costa, per entendre'ns, i tenim un país molt ric en boscos, homologable...
No sé si massa ric en boscos, si tenim massa bosc.
Jo crec que no és una qüestió de quantitat, sinó de com el tenim endreçat o com el tenim gestionat. Òbviament, el que ens aporten els boscos és com comentava l'Anna, és una riquesa, un patrimoni i uns, el que es diuen actualment uns serveis que ens proporcionen, uns beneficis que la societat n'obtenim, que realment són molt valuosos. Però són molt valuosos, però el valor que tenen no, com a societat no sabem com canalitzar aquest valor. Aquí doncs, hi ha gent i economistes que també hi estan pensant de com una societat que necessita i demana tenir un patrimoni natural, els nostres boscos ben gestionats, ben cuidats, pot canalitzar aquest valor. Mm-hmm. Jo volia aportar també una altra idea, que és que aquesta gestió, amb una mirada àmplia, implica molts gradients d'intervenció humana. No vol dir que tot el territori s'ha de gestionar igual, ni totes les espècies, ni tots els boscos. Cada bosc tindrà les seves necessitats i per això dic que hi ha els coneixements per saber quin vestit a mida s'ha de fer en cada territori, a cada comarca, els boscos de cada indret necessiten un tipus d'intervenció que pot incloure més activitat humana o no. La idea fonamental és que la gestió forestal que ara es proposa, o la gestió forestal orientada a fer els nostres boscos més robustos al canvi climàtic, no passa per la simplificació, sinó que ara, justament, passa per fer-los més diversos. Quan tens un sistema divers, tens més asos a la màniga, més cartes per jugar davant de les eventualitats que ens està portant el clima, no? I, per tant, quan diem boscos resilients, vol dir boscos que, si malauradament pateixen una pertorbació, un incendi, una secada, una ventada, tinguin capacitat de refer-se perquè són prou diversos com per assumir els canvis en el seu ambient. Llavors, jo volia insistir en aquesta idea. La diversitat com una eina important per ensortir-nos-en de la situació.
Sí, sí. Bueno, jo estiro la teva idea, Eduard, si em deixes. Jo crec que totalment, en un moment de canvi climàtic necessitem moltes cartes i boscos molt diversos, no?, per poder fer front a tot allò que vindrà, no? Però també, si parlem d'incendis, també hem de ser capaços de tenir boscos resistents als incendis, no? Tornant a la idea aquesta de dir no cal que els deixem cremar, que perdem tot aquest valor, sinó que si fem aquesta gestió del bosc, aquesta prevenció estratègica, aquesta gestió estratègica, que el que intentem és treure combustible d'aquests boscos, perquè els boscos mediterranis que hem deixat de cuidar, que hem abandonat, doncs cada vegada surtin més sotabosc, cada vegada han sortit més arbres que competeixen més per l'aigua, no? I que per tant són ecosistemes més vulnerables, doncs el que necessiten és que els acompanyem a treure combustible perquè quan arribi l'incendi no tingui tanta llenya, no?
Dit per tant, tornem manera. A la gestió i tornem a netejar, a buidar. Heu passat molt de puntetes sobre si hi ha massa boscos o no. Hem sentit el president de la Generalitat, Salvador Illa, dient que hi ha massa bosc a Catalunya. Bé. És veritat que cada vegada hi ha més gent, cada vegada som més catalans, també que cada vegada hi ha més quilòmetres construïts amb ciutats, però també és veritat que cada vegada hi ha més quilòmetres de bosc perquè moltes terres que fins fa uns anys es dedicaven a la pagesia s'han anat abandonant paulatinament i això el bosc ha anat guanyant terreny. No? Veig que vas dient amb el cap com si no estàs del tot d'acord.
Discrepo perquè el bosc és riquesa, no? I si tenim més riquesa, benvinguda sigui. No? El que passa és que més que molta superfície, el que tenim és molts boscos abandonats, tenim masses arbres en els nostres boscos que malviuen davant aquests efectes del canvi climàtic i que són un perill directe de l'incendi. Llavors, el que hem de fer és treure una part. No, això no vol dir motosserra a tope, només una mica de motosserra, no?, per ajudar aquests boscos. Sí que és veritat que si n'haguéssim de treure alguns, o aquells que no ens acaben d'agradar són aquells boscos que apuntaves, no?, aquells boscos que han ocupat aquells camps que ens ajudaven a tenir el mosaic, no?, i que el mosaic, al final, quan ve un incendi, el que et permet és dissipar l'energia de l'incendi i com que ja no es troba aquella autopista de troncs i de llenya i de capçades, doncs afluixa, no?, i és on tenim aquestes possibilitats d'actuar. No sé com ho veus, Eduard.
Sí, de fet, totalment d'acord amb l'Anna, el tema del mosaic, la idea de mosaic. Allà, que entronca amb una idea que deia al principi, allà on és possible i és desitjable, segurament la recuperació d'aquest mosaic és molt virtuós especialment allà on hi ha assentaments humans. Aquesta idea que la pròpia superfície agrícola, ramadera, pugui fer d'esponja o de tampó davant de l'avenç del foc, etc. A part, una idea que també és interessant és que a escala de paisatge, recuperar la biodiversitat en molts casos també vol dir recuperar alguns espais oberts en aquesta matriu de boscos, perquè ens aporten una biodiversitat que el continu de bosc no ens aporta. I això també s'està estudiant des de fa temps, la virtut que pot aportar en alguns indrets recuperar zones obertes, zones de pastura, zones agrícoles, que no només amb una visió de prevenció d'incendis, sinó també amb un interès de recuperar biodiversitat que hem anat perdent perquè el paisatge cada cop se'ns ha fet més homogeni.
Això implica tallar arbres, i, clar, que a vegades és com socialment mal vist, perquè a vegades la gent diu estan destrossant el bosc i el que estan fent és gestionar-lo.
Lo bonic és plantar, i a tots ens agrada, no? Dir, plantat un arbre... Però a Catalunya hi ha 1,5 milió d'hectàrees arbrades. A la península Ibèrica hi ha 15 milions d'hectàrees arbrades. No necessitem més arbres, necessitem que els que tenim puguin sobreviure. I això sí, això implica tallar-los perquè els boscos tinguin opcions de futur, però també tallar-los perquè puguin entrar els tractors i perquè es pugui recuperar la vinya, perquè es pugui recuperar el cereal i perquè la pagesia també tingui opcions de futur.
Per tant, això, que la societat estigui preparada, la imatge de tallar arbres, això perquè això no és necessàriament és deforestar, sinó que a vegades és això, no? Fer que, perquè ara em deien, hi ha un 22% més de densitat de fusta respecte a fa uns anys, és a dir, que tenim els boscos molt atapeïts, massa atapeïts, segurament.
En alguns indrets és evident. I en alguns indrets, el que vull dir és que aquesta recomanació que deia s'ha de fer vestits a mida a cada lloc, hi ha llocs en què hi ha dèficit, de, per exemple, d'espais oberts entremig d'aquesta matriu forestal, i hi ha llocs que ja la tenen i que el que hem de fer és mantenir-la i preservar-la. Per tant, jo crec que és difícil generalitzar en aquest sentit, però sobretot en aquells espais amb contacte entre el medi urbà, que comentava també el Marc, la interfase urbà-forestal, a qui ens interessa recuperar espais oberts d'agricultura, de ramaderia, que, a més, ja els hem tastat i ja hem fet prou proves per saber que són interessants en la reducció d'aquest risc i d'aquest avenç del foc cap a zones urbanes.
És aquella imatge que a vegades ja després d'un foc en què es veu com tornen a aparèixer els camps, no? O algunes parets, no? Mitgeres, etc, que dius, aquí això no era bosc, això en algun moment va ser conreu, va ser algun poble, va ser alguna masia. Podem afegir a la conversa el Rossend Castelló, és president de l'Associació de Boscos Privats de Catalunya. Senyor Castelló, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Està sortint recurrentment el terme gestionar els boscos. Clar, el 70% del bosc a Catalunya està en mans privades. Surt a compte tenir un bosc avui dia?
Surt a compte en molt poques zones de Catalunya. Penseu que Catalunya és molt diversa. Hi ha zones que són de les més productives que pot haver a Europa, però són molt poques zones, però d'altres que són absolutament deficitàries i que no tenen cap valor des del punt de vista de producció de fusta. Sí que té altres valors, per altres serveis que fan, però no pel valor productiu de la fusta, perquè la seva gestió és absolutament inviable.
Per tant, com gestionem els boscos? Si no ens surt a compte, clar, quan escolten els propietaris de dir no, és que això s'ha de tenir net, s'ha de talar arbres, s'ha de fer un pla per tal de tenir-ho tot plegat ben gestionat, si no els surt a compte econòmicament, com s'ho fan?
Bé, s'ha de buscar la motivació de la gestió. De fet, hi ha enquestes que es van fer dins l'àmbit de la propietat privada, on el primer motiu de la gestió per part dels propietaris forestals i d'inversió era la conservació del seu patrimoni. En segon lloc, la prevenció d'incendis. Era en tercer i quart lloc que apareixia el vector, diríem, el fet de que fos una possible renda. És a dir, una de les causes, la més fàcil i econòmicament viable, és la de fer una gestió perquè a mig o llarg termini, encara que no sigui a curt termini, treure un rendiment, però després tenim tots els serveis ecosistèmics que es donen un bosc si està ben gestionat, tot el tema de l'aigua blava que aquest pot aportar, que és a dir, el fet de poder captar més aigua de la pluja i que es pugui aprofitar per la gent en general. Tenim tot el tema de la biodiversitat de boscos, que si es fa una bona gestió en boscos més madurs i més capitalitzats, tenim millor estructura per combatre els incendis, però també per millorar la biodiversitat. Tenim d'altres actuacions que s'han de fer purament per prevenció d'incendis, que l'únic motiu que tindrà aquella gestió serà protegir un espai, un entorn, un massís, un àmbit determinat. Hi ha moltes raons per gestionar el bosc. L'econòmica, doncs, potser es pot fer amb menys de la meitat de Catalunya, o una mica més. Depèn també de l'evolució del mercat, però amb la situació actual de mercat, difícilment més de la meitat de Catalunya es podria gestionar. S'ha de fer per altres raons.
El govern ha aprovat un decret llei, que encara ha de passar pel Parlament de Catalunya per tal de ordenar una mica la gestió forestal, que a les associacions de propietaris no els hi ha agradat. Què és el que no els hi agrada?
Bé, sí, efectivament, això es vota demà dimecres a les 3:30, 3:40 de la tarda en el Parlament. Bé, no ens ha agradat perquè hi ha un article, és a dir, hi ha moltes mesures que sí que són favorables, sobretot en l'àmbit de la pagesia i ramaderia, però hi ha un article que diu literalment que les persones titulars dels terrenys forestals tenen el deure de mantenir els terrenys en condicions adequades de prevenció. I vull ressaltar la paraula adequada, val? Perquè això ho determinarà uns plans estratègics, que són unes zones que el govern ha de redactar i definir en base, doncs, a les recomanacions d'experts i sobretot dels bombers, que han de ser zones que s'han de treballar perquè hi hagi punts d'anclatge, d'intervenció, on es puguin aturar els incendis, on es pugui refugiar la gent que actuï contra ells. Però, clar, diuen que les persones dels titulars són les responsables. A més, afegeix que en cas d'incompliment d'aquestes obligacions, el departament competent pot acordar l'execució subsidiària i decidir si serà de forma gratuïta o onerosa. Això vol dir que ho pagaria el propietari, si ho decideix l'administració. En primer lloc, aquí esdevé, que és el que més ens preocupa, a part de la part econòmica, que en parlarem, és una responsabilitat civil i penal. És a dir, si en una d'aquestes infraestructures estratègiques el foc hi passa i algú interpreta que no està gestionada de forma adequada, aquesta persona, aquest titular privat, pot rebre una reclamació civil o inclús penal. Imagineu-vos que en cas de mort, no?, o de pèrdua de vides humanes, alguna persona li pugui reclamar a un propietari que no tenia el bosc en unes condicions adequades, que no sabem qui determinarà, si serà un jutge, un peritatge, un paper de l'administració que et dirà si això és adequat. No? Per altra part, es declaren aquests espais d'interès superior general i d'utilitat pública, però clar, es pretén que el propietari pagui aquesta gestió quan s'ha declarat prèviament d'interès superior general. És com si una línia d'alta tensió, com les moltes que passen per les nostres finques, tinguéssim que cedir dels terrenys, però a part pagar a nosaltres les torres i els cables elèctrics per on passa el llum per portar l'electricitat a Barcelona, a un polígon industrial on sigui. Aquesta és la interpretació que s'ha fet i que s'ha posat en aquest article de la llei, i que, clar, que això ens deixa en una situació d'indefensió i que és molt, molt perillosa. Cal a dir que en aquests moments, perdoneu, és que s'ha anat parlant amb el govern, s'ha parlat també amb partits polítics, i hi ha, en principi, un acord de canvi d'aquesta redacció. I esperem que demà, una vegada això quedi aprovat de forma automàtica, hagi, pues, una intervenció per part dels grups que sol·licitin que això passi a un decret llei, no? Perdó, un projecte de llei, que això es fa amb els casos que s'aprova un decret, si es deixa tal com està, o es deve un decret, un projecte de llei per desenvolupar determinats punts. En principi, se'ns ha dit, i així s'ha pactat, de que aquest decret es canviarà i anirem una mica a lo que s'està fent fins ara, no?, que és sempre una col·laboració entre els propietaris privats i l'administració, on tenim una llarga tradició aquí a Catalunya amb les ADFs, que es van crear a principis dels 90, amb el Centre de la Propietat Forestalium, tenim una gran experiència perquè els propietaris, amb el suport de l'administració, executin a les seves finques totes aquestes actuacions necessàries i imprescindibles per protegir pues, a la societat, ja no dic als boscos.
Doncs demà estarem pendents de com surt aquesta votació al Parlament. Senyor Rossend Castelló, president de l'Associació de Boscos Privats de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La versió dels propietaris privats, però a veure, un doctor en ecologia i una enginyera forestal, quan escolten això que han escoltat, què opinen?
Bé, jo crec que el decret llei té un punt molt fort i és que declara els treballs de prevenció d'incendis d'interès públic superior. I posiciona aquesta prevenció d'incendis que necessitem com a país on li toca, no? Mm. I això tindrà unes derivades molt importants i jo crec que aquest és el paraigües que necessitàvem, no?, per definir totes aquestes infraestructures, aquestes portes que us explicava, no?, aquestes zones estratègiques. És veritat que potser no és de rebut de dir dissenyarem aquestes infraestructures i t'ha tocat a casa teu i l'has de pagar tu, no? Evidentment, aquí s'han de trobar aquells mecanismes que digui si aquesta porta que li posem al foc salva doncs, aquesta urbanització, aquest municipi, doncs ho paguem tots com a societat i entenc que és això el que s'està acabant de pactar i a mi també em sona, no?, doncs, que el govern està reajustant i que acabarà bon port, no? Però la clau de tot plegat és dir, ostres, la prevenció d'incendis no és allò que sona de fons i ho fem perquè sí, a més no, és a dir, nosaltres necessitem com a país mediterrani que ha cremat, que crema i que cremarà i que tampoc podem treure el foc de les nostres vides, però hem d'evitar que aquest foc no sigui immens i no ho arrasi tot, no? Mm. Llavors col·loca la prevenció on li toca perquè la prevenció funciona i això és molt important.
Mira l'hora que és, Eduard. Sí. Queden 5 minuts per les 4, t'ho dic perquè l'Eduard abans de començar li ha dit, tindreu 50 minuts, ja ha fet cara quan dic, 50 minuts no arribarem, no omplirem i t'he dit, se't farà curt. Abans d'acabar, molta gent ens deu estar escoltant des d'entorns urbans, des d'àrea metropolitana on hi ha una quantitat molt important de la població de Catalunya. Els que viuen en zones rurals o zones de boscos tenen molta consciència, ho saben, ho tenen a tocar de casa i, per tant, ho tenen molt a l'ADN. Però igual algú que ens escolta des de Barcelona, des de Tarragona, des de l'Hospitalet o des de Sabadell, pensa, bé, això dels boscos a mi m'agafa molt lluny. Què poden fer? Tenen alguna arma, els que viuen a la ciutat i a quilòmetres del bosc més proper, per incidir en tot això?
Jo crec que tenim, perquè m'incloc dins la població que viu a l'àrea metropolitana, tenim diverses eines. La primera és contribuir fermament, i vull dir, amb el nostre estil de vida i també amb les nostres decisions polítiques, a frenar el canvi climàtic, estabilitzar el nostre clima el més aviat possible. Això és una realitat, perquè si això se'ns agreuja, la gestió d'aquesta situació de forma agreujada encara serà més difícil. La segona és què consumim i com consumim. Estem dient una de les idees de gestió del territori és recuperar activitat primària. Incorporem-la a les nostres dietes, incorporem-la en els nostres mobles, incorporem-la en la manera en què ens escalfem de forma sostenible. Aquí hi tenim molt camp per córrer. I després canviar la mirada, aquesta mirada cap al territori. És a dir, no és una postal, no és un lloc només d'esbarjo, sí, que també, però aquí hi ha una gent que hi viu, que viu d'aquest patrimoni i que el treballa. I, per tant, ser solidari amb aquesta realitat, jo crec que és una manera també de participar. Jo diria, se m'acudeixen aquestes tres idees.
Déu-n'hi-do.
Sí, no puc afegir gaire més, d'engrescar la gent això. Escalfeu-vos amb llenya, mengeu xai, mengeu cabrit, mengeu horta de proximitat, no? I també poseu-vos, no?, aquestes ulleres, no?, del món rural. El bosc de Catalunya no és l'Amazones, no és aquesta postal, un bosc que evoluciona sol, sinó que necessita que l'acompanyem, que el gestionem, i que si anem a passejar i han tallat un arbre, doncs pensem, ostres, que bé que els hi anirà els del costat perquè els hi permetrà créixer i aguantar sequeres.
Teniu però la sensació que cada vegada hi ha més consciència d'això?
Una mica, sí que m'agrada... Jo sóc molt optimista, també ho he de reconèixer, però sí que crec, tot i que això dels boscos és com un film musical que sona de fons, però que la sintonia principal només la tenim a l'estiu, no? Mm. Doncs sí que crec que la sequera ens ho ha ensenyat, el canvi climàtic ens ho ensenya, els incendis, que no podem viure d'esquena al bosc, no? I que cada vegada... treballant en l'entorn urbà, no? Doncs els veïns de Collserola demanen que es facin les franges de les seves urbanitzacions, que aquests 25 metres que hi ha d'haver, que hem de tallar alguns arbres perquè quan arribi l'incendi no impacti directe de les cases, els veïns ens ho demanen. Per tant, sí que hi ha un avanç. Ara ens queda molt per fer. Els llibres de l'escola de les meves filles encara diu que és un problema tallar els arbres i aquí hem de fer-hi molt.
Doncs avui hem dedicat aquests 50 minuts a parlar sobre la prevenció dels incendis, podem dir, la gestió dels boscos, si ho fem bé, si no, i què és el que s'hauria de fer, com a mínim, per intentar conscienciar-ho ara que som a l'hivern i que, afortunadament, no tenim incendis ni ara ni en els pròxims mesos. Toquem fusta.
Toquem fusta.
En l'horitzó. Anna Sanitges, enginyera forestal, cap d'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, i Eduard Pla, doctor en Ecologia i investigador del CREAF, expert en els efectes del canvi global en els ecosistemes forestals. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
Ho deixem aquí, són pràcticament les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, i ja ho sabeu, durant la tarda també els espais informatius al 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.